Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Atenció que avemos clàssic a la Copa del Rei. Real Madrid-Barça en semifinals. L'anada al Santiago Bernabéu cap a l'1 de març, la tornada al Camp Nou cap al 5 d'abril. S'han vist les cares a la final de la Supercopa, es veuran les cares també a les semifinals de Copa i batallaran per la Lliga, on el Barça ara mateix li treu al Madrid 5 punts a la classificació. Després de guanyar a Montilivi i de l'ensopegada dels blancs, el Santiago Bernabéu davant la Reial Societat, tot i fer un molt bon partit. El Barça una vegada més, millor el resultat que el joc exhibit. És evident que l'equip està traient els resultats, però també que el futbol que ofereix està molt lluny de les expectatives. La bona notícia per Xavi és que ja recupera Lewandowski després de complir els 3 partits de sanció. La dolenta, que perd a Dembélé per un mes aproximadament. És una molt mala notícia perquè Dembélé ara mateix era el futbolista més en forma de l'equip i el recurs ofensiu més eficient, pràcticament l'únic recurs ofensiu. En clau Mercato, el Barça estem pendents de la possible sortida de Bellerín a l'Sporting de Portugal, una operació que es pot fer si Pedro Porro surt de l'Sporting de Portugal al Tottenham. Una operació o un moviment depèn de l'altre. A l'Espanyol estem pendents també dels moviments del mercat, que queden 2 dies. Tancat el fitxatge de Grajera, jove migcentre de l'Sporting, paga l'Espanyol 2,8 milions, signarà fins al 2026. Estem pendents també de que es tanquin les incorporacions de Denis Suárez i de Pacheco i de que es concreti també la sortida de Pol Lozano. Tot això després d'una molt decebedora actuació de l'equip a Almeria. Derrota clara que torna a situar l'Espanyol a un punt de la zona de descens. El Girona no ha deixat mal regust de boca la derrota contra el Barça i ara estem pendents de la sanció que li pugui caure a Mitchell per l'expulsió, que podria ser de 2 partits. Joan Soteras, és notícia també d'aquest matí, ha dimitit com a president de la Federació Catalana de Futbol, atenent al dictamen del Tribunal Català de l'Esport. Les eleccions a la presidència de la Catalana s'han de repetir el dia 13 de febrer. En bàsquet, la jornada de la Lliga CB ens deixa la victòria del Barça a Girona, un partidàs de la Penya Bilbao i la derrota contundent del Manresa davant del Real Madrid. En handbol, la selecció espanyola s'ha penjat la medalla de bronze al Mundial després de derrotar a Suècia en el partit pel tercer lloc. Atenció que amb Jordi Rivera a la banqueta, 6 medalles en les 8 darreres grans competicions. Està fent una feina fantàstica el seleccionador. I en tennis, Novak Djokovic guanya a Austràlia, superant amb certa facilitat a la final a Tsitsipas. Van 22 grans slams per Djokovic, que iguala la marca de Rafa Nadal. A més, recupera l'1 mundial, el número 1 mundial. Alcaraz baixa a la segona posició i Rafa Nadal a la sisena. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem fins a quin punt trobarà a faltar el Barça Dembélé. Creieu que molt al 70%, que poc al 30%. En clau Espanyol us ho tornem a preguntar, que les situacions van canviant. Seguiu pensant que se salvarà l'Espanyol? Creieu que sí, la gran majoria, el 81%, que no, el 19%. I en clau Girona, la pregunta és si va faltar-li a l'equip ambició de sortida contra el Barça. Heu votat que sí al 80%, que no al 20%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda a Esports COPE.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Y señor, ha comenzado el partido con saque de centro a cargo del Barça. Está jugando por la parte izquierda Marcos. Jung para Pedri. Pedri para Gavi. Se revuelve Gavi. La deja para Ansu. Ansu para Jordi Alba. Jordi Alba al centro. Gol, 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 gol. Pedri, gol. ¡Gol!
Lo han hecho bien, ¿eh?
Qué buena jugada.
Valery, lleva la bola, Valery. Centrando, segundo palo. El envío y en la línea de gol Araujo, tremendo.
Ha salvado.
De cabeza.
Ha salvado Araujo.
Uno del Barça y otro del Girona y se quejan al árbitro.
Eric García.
Pide penal Estuani.
Con Estuani, decía Estuani que lo había empujado Eric García, el central del Barça.
Yo creo que lo hace, abre los brazos el árbitro diciendo, no ha pasado nada, señores.
Yo creo que
sigue Jonga, a la subida de Jordi. Ahí está, el centro, no ha llegado Rafinha.
Fuera de juego.
Fuera de juego.
Rectifica
la apertura
campeón,
Jordi Alba
Xavi.
Solamente puede ser.
Todo el Barça atrás, en la línea frontal. El centro, el rechace atrás, Valery, fuera.
Ay, ay, ay.
La volea de Valery que ha salido desviada, fuera. El equipo del Girona. El centro con la zurda de Stuani. ¡Ter Stegen! La peinó el uruguayo. Balón para Marc André Ter Stegen. Final. 3 puntos para el líder. Mal partido del Barça. Gol de Pedri, 0-1. El Barça, 3 puntos más en ese liderato en la primera división, Liga Santander. Jugadores a vestuarios se están saludando. Elena, Joaquín, Joaquín, Elena.
En el círculo central se saludan los jugadores.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, del Girona 0, Barça 1. Un marcador que, combinat amb l'empat a 0 entre el Real Madrid i la Real Societat, deixa el Barça com a líder i campió d'hivern, amb 5 punts de diferència sobre el Real Madrid a la classificació. Atenció, que aquesta setmana recuperen partits de Lliga pendents els dos. Tenim el dimecres Betis-Barça i el dijous Real Madrid-València.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Però comencem per la notícia del matí, que és aquest aparellament en semifinals de Copa entre el Real Madrid i el Barça. Repeteixo, partit d'anada al Santiago Bernabéu al voltant de l'1 de març, partit de tornada a l'estadi del Camp Nou al voltant del 5 d'abril. Això és en Setmana Santa. L'altra eliminatòria enfronta l'altra semi a Osasuna i Athletic Club. Busquem la reacció al Barça arribat per boca de Jordi Cruyff.
Bueno, yo creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante. Y va a ser un rival que ya sabemos que competimos absolutamente para todo, un rival histórico y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido de Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
Saludo ara la Elena Condis per valorar les diverses informacions en blaurana que tenim sobre la taula. Elena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Ens afartarem de clàssics, eh? El mes de març, principis d'abril, tindrem pràcticament en un mes 3 clàssics, eh? 2 de Copa i el clàssic de Lliga també, eh?
3 clàssics en 36 dies. L'1, 2 de març, en principi, l'anada de semifinals de Copa del Rei al Bernabéu. El 19 de març, aquell cap de setmana, el clàssic de Lliga al Camp Nou i el següent partit, que seria la tornada de semifinals de Copa del Rei, també seria a l'estadi del Barça, la Setmana Santa, en principi 5-6 d'abril. Doncs bé, 3 clàssics en un mes, aquest és el titular, el vestidor. Ja veus, pel que et deien abans d'aquest sorteig, que l'han estat veient quan ha acabat l'entrenament, que preferien trobar-se el Real Madrid ara en una semifinal que en una hipotètica final, perquè el Madrid, si una cosa no sol perdre, són finals, tot i que és cert que van caure el mes de gener a la Supercopa d'Espanya contra Aràbia Saudí, però bé, seria una altra final en molts pocs mesos i veien, a priori, es veien més forts jugant la semifinal que a la final de Copa del Rei. Aquests 3 punts a favor, bàsicament, són l'eliminatòria doble partit, amb tornada al Camp Nou, i la bona notícia, en principi, la infermeria és que Xavi ja recuperaria a Dembélé per aquesta anada de semifinals al Bernabéu.
Sí, el recuperarà si són 4 setmanes pelades. Si és una mica més, la cosa pot anar justeta, per l'anada.
Sí, ja veurem. A ell el que li van dir aquest dissabte, després de passar les proves mèdiques, és que serien molt cautes, que hi hauria màxima precaució, tot i que en Xavi no s'havia lesionat mai i s'ha lesionat aquesta lesió. Li ha vingut en el millor moment de la seva carrera, en el millor moment al Barça. Ell ho ha encaixat amb bastanta maduresa, perquè pensava que seria més greu, després li van dir que unes 4 setmanes a baixa, veurem com evoluciona, insistim, s'ha de ser prudent, però bé, en aquest mes segur que es perdrà 3 partits de Lliga, Betis, Sevilla, Villarreal, tampoc hi serà a l'anada de l'Europa League contra el United el 16 de febrer, i pel que em deien dissabte, i ja dic, s'ha de ser molt prudent i s'ha d'anar veient com evoluciona dia a dia, veuen molt, molt, molt difícil que sigui el 23 de febrer a Old Trafford. Aquell cap de setmana hi ha el partit contra l'Almeria, també, si no hi és a Old Trafford, pràcticament estaria descartat per aquella jornada de Lliga, i ja veurem aleshores què passa per les semifinals de Copa del Rei. Si està recuperat, ja faria més d'un mes de la seva lesió i fins i tot podria jugar l'anada contra el Real Madrid al Bernabéu, però insistim, és una lesió, el quàdriceps és un trencament que no és greu, però tractant-se d'Embelé i del seu historial de lesions, ningú es vol precipitar i aniran dia a dia en funció de com es vagi trobant el jove extrem francès.
Sí, després saludarem també el nostre aficio de capçalera, Lluís Puig, i aprofundirem una miqueta més en aquesta nova lesió de Dembélé, que en d'altres circumstàncies no tant, Helena, però ara és normal que estem tots amb el calendari a la mà, mirant si arribarà per aquest partit, si arribarà per tal altre, perquè és evident que ara mateix era el futbolista més en forma de l'equip, Helena.
Sens dubte, ha estat decisiu en els últims partits, sense anar més lluny. Avui el Barça està en aquest sorteig de Copa del Rei gràcies al gol de Dembélé, gràcies a l'únic gol que va marcar el Barça i el va fer el francès contra la Reial Societat en un partit que se'ls estava complicant molt. És l'únic futbolista desequilibrant que té Xavi a la plantilla, també hi és Rafinha, però no acaba de trobar les millors sensacions i és la peça fonamental per l'entrenador. Veurem què acaba fent Xavi, veurem com intenta minimitzar aquesta baixa sensible, però a mi em fa la sensació que en partits grans veurem els 4 migcampistes, veurem a Gavi com a fals extrem esquerre, a Lewandowski, per suposat. La millor notícia és que el recupera després de complir els 3 partits de sanció en Lliga, i la tercera plaça se la disputaran Ferran, que ahir, per exemple, va fer treball al gimnàs per recuperar-se físicament i sobretot anímicament, també perquè últimament no està trobant la seva millor versió i ha de ser important en aquest mes on no hi serà Dembélé, igual que Rafinha, que sí que és veritat que ja està donant assistències i, per exemple, es va reivindicar en Copa contra el Ceuta, però que encara està molt lluny de la versió que li recordem al brasiler quan va debutar aquesta temporada, quan va ser un dels fitxatges del mercat de Ciutat del Barça.
Molt bé, Helena. Escolta, una última cosa, que demà la nit s'acaba o es tanca el mercat d'hivern, i podria haver un moviment més al Barça. Veurem si s'acaba produint o no, vens informant d'això també a les últimes hores, la sortida de Bellerín.
Ahir al matí van començar les negociacions entre el Barça i l'Sporting de Portugal pel traspàs a Héctor Bellerín. No hi havia una proposta encara concreta, no ha arribat encara. S'havia donat el vistiplau perquè no compta amb el lateral. De fet, mai el va demanar. Va arribar l'últim dia de mercat amb la carta de llibertat de l'Arsenal, baixant-se moltíssim el sou per poder jugar al club de la seva vida, on es va formar, però és conscient Bellerín que no tindrà protagonisme. Per tant, ell estava ja obert en els últims dies a escoltar una sortida. No volia anar a la Premier. De fet, hi havia ofertes com la del Fulham i la del West Ham, que ha refusat perquè no vol tornar a Anglaterra, va estar 10 anys allà, ha estat una etapa molt positiva per la seva carrera, però no vol tornar a jugar a Anglaterra. En canvi, sí que li feia gràcia la proposta de l'Sporting de Portugal, el fet de viure a Lisboa. Ara bé, quan ja tot semblava ahir, pel que em deien les parts, que estaria encarrilat i que es podria produir aquesta sortida, hi ha un problema, que és que tot depèn de la de Pedro Porro al Tottenham. Estava tot tancat. De fet, Pedro Porro, fins i tot el dissabte, s'acomiadava de la seva afició, però ara l'Sporting s'ha despenjat demanant més diners i l'operació està encallada i el jugador ha enfadat, evidentment, amb el seu club perquè ja es veia a Londres. Veurem què acaba passant. Bellerín ara també tenia moltes ganes d'aquest canvi perquè era Sporting de Portugal o el Barça. Està decebut amb Xavi Hernández, està una mica desconcertat perquè li sol preguntar als entrenaments com el veu, què ha de millorar per tenir més protagonisme. Xavi i els seus ajudants li diuen que està contents, però després la veritat és que no té minuts i creu també que li van posar la creu en el partit contra el Bayern. Ell té 27 anys, vol jugar i espera que es desencalli aquesta operació, aquesta sortida de Pedro Porro al Tottenham per poder fer efectiva la seva. El que em deien des del Barça és que volen un mínim de compensació, ja sigui en variables, per exemple, en funció del rendiment de Bellerín, per fer encara que sigui un mínim ingrés en caix pel futbolista que no compta per Xavi Hernández i que, si es pot concretar, seria la segona sortida del Barça després de Memphis. D'entrada, Joan, ja saps que no n'hi haurà cap, que n'hi haurà cap fitxatge, bàsicament perquè la situació és tan delicada que el Barça no pot ni inscriure ara mateix ni a Gavi, ni tampoc a Araujo, ni a Marcos Alonso, que va renovar just aquest divendres el nou contracte fins al 2024.
Molt bé, aquesta és la situació a dia d'avui, a veure si aquest darrer moviment s'acaba produint o no. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Vale, adéu, bona tarda.
Bona tarda. Mirem ara cap a Madrid. Aquesta és la reacció a l'aparellament en semifinals de Copa del Rei amb veu de Butragueño.
Con plena confianza en que el equipo puede hacer dos grandes partidos, intentar conseguir un buen resultado en el Bernabéu y poder defenderlo en Barcelona. Cuando nos enfrentemos a ellos, que será dentro de un mes más o menos, en el camino va a haber muchos partidos, entonces vamos a ver cómo llegamos los dos equipos a ese primer encuentro, que seguro van a ser dos partidos disputados y siempre con la confianza de que el equipo pueda responder a las exigencias.
Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, no sé hasta qué punto le puede apetecer o no al Real Madrid jugar tres clásicos en un mes, dos de ellos en el Camp Nou.
Bueno, evidentemente es una motivación para el vestuario, pero si les hubieras preguntado sus preferencias, te hubieran dicho que mejor Osasuna o Athletic y dejar al Barça para la final. Pero bueno, esto es lo que hay. En 36 días se producirán tres clásicos, dos de Copa y uno de Liga, el que se tiene que jugar en el Camp Nou, y veremos a ver qué sucede, ¿no? En 2018, último antecedente entre ambos equipos, en el caso del Real Madrid con Solari en el banquillo, en semifinales también se clasificó el Barça para la final.
Sí, veremos cuáles son las sensaciones dentro de un mes, cuando se vean las caras en el partido de ida, por lo menos. Porque, bueno, esto va cambiando. Ahora el Barça saca los resultados, jugando regular, tirando a mal. Al Real Madrid le está costando más, pero ayer, por ejemplo, empata con la Real Sociedad, pero hace un buen partido, Miguel Ángel.
Sí, es cierto, ¿no? Quizás el Barça ahora mismo no desprende tan buenas sensaciones como el Real Madrid, que ayer hizo un gran partido, pero se le escaparon dos puntos y por primera vez esta temporada dejó su marcador a cero. Pero bueno, es cierto que el equipo de Ancelotti está creciendo, físicamente está mejorando mucho, va a recuperar a lesionados esta semana, se espera ya el regreso de Carvajal, de Tchouaméni y de Álava, que evidentemente son tres piezas fundamentales, pero la distancia se ha incrementado a cinco puntos. Hay que visitar el Camp Nou en la segunda vuelta, así que no queda mucho margen de error, y en el caso de la Copa, vete tú a saber, la ida es dentro de un mes, la vuelta dentro de dos, así que de aquí hasta entonces pues pueden pasar muchísimas cosas.
Claro, antes del partido de ida de esas semifinales ya sabremos, por ejemplo, si el Madrid sigue vivo o no en la Champions, por ejemplo, ¿no?
Claro, el Barça también tiene una dura eliminatoria contra el United, veremos a ver si disputa los octavos de final de la Europa League. Lo que sí es cierto es que el calendario, especialmente en el caso del Madrid, que tiene la semana que viene Mundial de Clubes, es una auténtica locura. 8 partidos en enero, va a haber otros 8 en febrero, hasta la semana de la vuelta contra el Liverpool. No va a haber un descanso, quiero decir, va a tener dos partidos por semana, y después de tomarse un pequeño respiro justo antes de recibir al Liverpool en el partido de vuelta, hablo de mediados de marzo, pues tendrá la visita al Camp Nou en Liga antes del parón por selecciones.
Sí, sí, a nosotros nos encanta porque vemos mucho fútbol, pero para los futbolistas es auténticamente de locos. Miguel Ángel, gracias,
Un saludo, hasta luego.
Sports. COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El notícia negativa al Barça del cap de setmana és la lesió de Dembélé. Abans en parlàvem amb l'Helena Condis i ara aprofundim en el tema amb el nostre afició de capçalera, Lluís Puig. Bona tarda, Lluís.
Hola, bona tarda.
Que ara feia setmanes que no trucàvem i això era bona senyal, perquè si et truquem vol dir que hi ha hagut algun problema. És un problema amb Dembélé, que ara mateix és el jugador que segurament en millor forma estava de l'equip, però, entre cometes, la bona notícia és que no es tracta d'una lesió, és una lesió i les lesions mai són bones, però no es tracta d'una lesió greu, no, Lluís, o què?
No, sembla que pel que diuen és una lesió en el recte anterior del quàdriceps. Evidentment, aquest recte anterior és un múscul important pels futbolistes perquè és el múscul del xut. El que passa és que, si ens fixem una mica com va venir produïda, doncs no va ser xutant, sinó que va ser una arrencada important, no? Llavors, bueno, sabem de l'explosivitat d'aquest jugador, sabem dels últims temps tots els minuts que ha arribat a jugar. És una persona que ja havia tingut lesions en anterioritat i que té un to muscular bastant alt i molt explosiu i fa que, doncs, que a vegades una petita contractura pot passar a una petita ruptureta, no?
Sí.
I suposo que va per aquí la cosa. El que passa que fer aquest múscul anterior, i he vist les notícies que han anat dient que han fet més proves i que sembla que es pot allargar una mica més, jo crec que és per això, no? que hi pot haver-hi, doncs, aquesta implicació al ser aquest múscul tan important com pel xut.
Sí, hi ha un trencament, però no pot ser gaire important, perquè, a més, quan un futbolista es trenca fort, és que ja no pot ni continuar corrent, i ell, al camp, encara van passar uns minuts fins que no abandona el terreny de joc. Això ens fa pensar que el trencament no és gaire gran.
Correcte. Molt probablement, doncs, hi hagi, doncs, això, no? una alteració de les fibres, del teixit conjuntiu, i que ara, doncs, tingui un petit hematoma i que hagi de fer, doncs, el procés habitual després d'una lesió muscular, que en aquest sentit, doncs, ha de fer una bona cicatrització. I sempre hi ha aquella cosa, no?, que dius, bueno, sempre hi ha aquell període de vulnerabilitat que suposo que, com sempre, doncs, el Xavi, amb la, com que és la nineta dels seus ulls, el cuidarà molt perquè no arribi abans d'hora i es pugui fer més mal. No?
Sí.
Ben segur que això anirà així.
I després hi ha una altra cosa, que aquesta lesió, vam parlar molt durant un temps de Dembélé molt seguit perquè es lesionava constantment. Ara ha passat molt de temps i ha tornat a lesionar-se, però és una lesió que hem d'aïllar de tota aquella dinàmica de lesions negatives que anaven cadenant. No? En teoria, no hi ha per què pensar una altra cosa. Lluís, és una lesió que s'ha produït, que es curarà i a seguir, no?
En principi sí, en principi sí. A més, estem parlant de la cara anterior de la cuixa. Les lesions que tenia ella eren en la cara posterior, en la zona d'inserció dels disquis orals, i per tant, doncs, hem de pensar que això és així, que són coses diferents. En qualsevol cas, doncs, jo ja et dic, penso honestament que últimament, doncs, el vèiem, com tu bé apuntaves, molt ràpid, molt explosiu, amb moltes ganes, no? I crec que és un jugador que anava d'extrem a extrem i que ara sembla, doncs, de que ho tenia més controlat tot això, però suposo que, pues, l'acumulació de partits i la fatiga i la tensió que pot haver-hi, doncs, fa que al final, doncs, es pugui manifestar amb una petita lesió. No és una lesió greu, com bé apuntes, i per tant, doncs, tot fa pensar que després de recuperar-la, doncs, torni a ser el Dembélé que darrerament ens estava mostrant.
Perfecte, tant de bo sigui així. Lluís, gràcies per l'assessorament. Com sempre, una abraçada forta, eh?
Moltes gràcies. Vinga, vosaltres, per la confiança. Una abraçada.
Una abraçada. Un parell de coses més abans del debat. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que vens d'una roda de premsa de la vicepresidenta Helena Ford per explicar el protocol de seguretat en els partits d'alt risc que ja tenim bastant a prop, el partit d'Europa League contra el Manchester United i el club, el Barça, vol evitar a tota costa que es repeteixi una situació similar a la del dia de l'Eintracht.
Sí, una compareixença a la Ricard Massens, a la sala de premsa Ricard Massens del Camp Nou, on la vicepresidenta institucional Helena Ford ha començat així, dient que no volen repetir la imatge contra l'Eintracht de Frankfurt. L'últim partit d'Europa League al Camp Nou va ser precisament contra els alemanys. Recordeu, amb tot el Camp Nou, pràcticament tot el Camp Nou, amb samarretes blanques. Ells no volen repetir el Barça United del proper dijous 16 de febrer. Serà el primer a casa després d'allò a l'Europa League. I això deia i assegurava la vicepresidenta institucional.
Jo crec que... No, estic segura que des del club no podem fer res més. Per tant, entenc que és pràcticament impossible que es torni a donar la situació que es va donar. Nosaltres hem donat moltes voltes, hem treballat des de tots els àmbits i totes les vessants i entenem que el club no pot prendre més mesures de les que ja ha pres.
I quines són aquestes mesures? Doncs la primera, la novetat per aquest partit, tots els socis que tinguin abonament al Camp Nou i vulguin cedir el seu seient, el seu abonament, hauran d'omplir un formulari amb les dades de la persona a la que cedeixen. A més, aquesta persona haurà d'anar amb el formulari al Camp Nou el dijous 16 de febrer i si et demanen, perquè hi haurà controls aleatoris, si et demanen aquest formulari, l'hauràs d'entregar. Qui no tingui aquest formulari i li hagin cedit el seu abonament no podrà entrar al Camp Nou, deia la vicepresidenta Elena Fora. A més de les mesures que s'apliquen són que només hi haurà 1.000 entrades per als turoperadors, un 5% d'entrades de l'aforament del Camp Nou anirà obligatòriament per UEFA al Manchester United, les entrades seran nominatives, com ja es va anunciar, i hi haurà bloqueig també a les targetes de crèdit que s'utilitzin des del Regne Unit. Són 82.000 abonats al Camp Nou i caben 95.000, així que aquesta diferència, els 13.000 seients de diferència, són les entrades possibles que podria tenir el Futbol Club Barcelona a la venda per també, evidentment, un ingrés extra als comptes del club. Recordeu, dijous 16 de febrer, Barça-Manchester United al Camp Nou a 3:15 de la tarda i la tornada 23 de febrer a les 9 de la nit a Old Trafford.
I els aficionats, recordem-ho també, del United, que no estiguin a la zona acotada per l'afició rival, no podran anar ni amb samarretes, ni bufandes, ni banderes del United,
No podran anar, poden caminar, evidentment, pels exteriors del Camp Nou, però no els hi deixaran accedir fora d'aquesta zona visitant amb qualsevol simbologia, qualsevol una bufanda, una samarreta, qualsevol simbologia del Manchester United.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Una del migdia d'avui. Ciutat del Futbol de les Roses i sala de premsa Ricard Maixencs. Contra programació i Barça TV dona en directe la roda de premsa d'Helena Fort per donar explicacions del protocol sobre mesures als partits del risc que acostumen a ser els més importants i els que porten més aficionats de l'equip visitant. Consideracions a la imatge de la una del migdia. És més important per mi donar en directe el sorteig de les semifinals de la Copa del Rei i a continuació fer la roda de premsa del protocol. A Barça TV ens han assabentat del sorteig de la Copa amb unes semifinals Barça-Real Madrid quan ha acabat la roda de premsa al Camp Nou, justament quan Helena Fort ha respost a l'última pregunta de Víctor Navarro, l'única tangible. Una directiva del Barça no hauria de dubtar. Primer ha dit que a dia d'avui són 84.000 abonats, després 82.000 o 82.000 i escacs. Les xifres les haurien de saber amb exactitud, no és tan complicat. Número d'abonats, número de socis i nombre d'entrades a la venda al públic. Això són matemàtiques i ho haurien de dir amb més claretat. La temporada 21-22, per exemple, hi havia 57.000 abonats. Aquesta, diuen, 25.000 més que fa un any. La senyora Fort té les dades. A mi em semblava que el nombre de 82.000 abonats havia passat a la història, però es veu que no ha passat a la història.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge i tanquem el bloc dedicat al Barça, Víctor, amb una novetat substancial al cas Dani Alves, que la seva defensa presenta un recurs per intentar que pugui sortir de la presó amb mesures cautelars.
Sí, el seu advocat ha presentat aquest recurs perquè la jutgessa concedeixi aquestes mesures cautelars a Dani Alves i pugui sortir de Brians 2 sempre en condicions com la de no marxar de Barcelona, del seu domicili de Barcelona i fins i tot portar pulsera telemàtica. Ara ha de respondre a la jutgessa. Això serien mesures fins al judici, que encara no té data, i a més reitera la defensa de Dani Alves que no es va produir cap agressió sexual.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Doncs aquí estem, aquestes hores i servidor sense dinar encara. Però, abans de començar el programa, he trucat a la Conca per encarregar, que hi ha on triar i remenar, tot amb una pinta fantàstica i tot ben col·locadet a les neveres. Un dia et pots endur unes llenties estofades, un altre dia uns cigrons amb espinacs o unes mongetes amb cloïsses. Està tot boníssim. De fet, estic salivant ara mateix. El telèfon per trucar i encarregar és aquest, 93-209-1963. Sempre el porto a sobre. 93-209-1963. La Conca, des del 1932, ja més de 90 anys, al Mercat de Galbany. Que vagi de gust. I ara ve molt de gust fer debat un ratet amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, i amb el Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hombre, que tenemos clásicos, nos vamos a hartar, ¿eh, Poli?
Nos vamos a hartar.
Me cago en la mar.
Va a ser todo tremendo, extraordinario. Además, creo que van a tener problemas, ¿no?, para las fechas.
No, las fechas ya están. La ida el 1 de marzo y la vuelta alrededor del 5 de abril. Ah, bueno. Y entre medio el de Liga. Dos de copa y entre medio el de liga.
No, no, va a ser maravilloso.
Y para que dicho, se vayan abril, reconociendo, Poli, para que se vayan reconociendo los jugadores.
Y sobre todo para que se vayan conociendo bien, que se saluden, exacto, que sepan tal. Oye, ¿la vuelta cuándo has dicho, Joan?
El 5, bueno, puede ser 4, 5, 6 de abril, en Semana Santa, ahí estamos. Sí. Estamos
Semana
ahí.
Santa, está bien.
Semana Santa.
Bueno, sería magnífico, en Semana Santa sería fenomenal. Sí, además, yo pondría los dos partidos en Semana Santa, uno el lunes y otro el jueves.
Y la vuelta, Semana Santa, donde no,
no, puede ser un viaje crucis para alguno, cuidado.
Escucha, lunes, miércoles y viernes la Liga y la Copa, tío, todo junto. Sí. ¿No estaría bien o no, José? ¿Tú crees?
Hombre, es lo que queda en este España. En este España futbolística casi queda solo el Barça y el Madrid.
No te quepa ninguna duda. Cada día se ve más la diferencia, yo creo. Es que mucho que quieran inventar y por mucho que quieran decir, al final es lo que es esto.
No, es una lágrima. Es decir, hay ceros a ceros, unos a ceros, ceros a uno. Es decir, nadie se lanza al ataque, va uno a cero y todos atrás. Sí,
oye, las sensaciones que ahora mismo, Minguella, empiezo contigo, que te transmiten los dos equipos, ¿cuáles son? Barça y Madrid. Las sensaciones.
Bueno, la sensación es que el Barça tiene un equipo que se ha dado cuenta de las deficiencias atacantes y entonces juega a no recibir goles. Y lo está consiguiendo, y claro, un equipo que en media liga le han metido 5 o 6 goles tiene una puntuación positiva impresionante. Esta es la realidad. Y en cambio el Madrid, por la característica de sus jugadores, y quizás también del entrenador, pero sobre todo de sus jugadores, juega más al ataque. Juega, ayer por ejemplo, sale con dos bandas y un delantero centro, y además pues el cross y tal, y van todos al ataque. Entonces esto, lo cual no quiere decir que vayas a hacer goles, porque no hicieron ninguno, pero esto es otra manera de encarar los partidos, y en este aspecto pues yo creo que el Barça, salvo Lewandowski, tiene tal deficiencia de gol, que es que no nos damos cuenta, pero es que Rafinha ha hecho un gol o dos, creo.
cuesta.
Ferran Torres no sé si ha marcado, el otro no sé, claro, entonces no es que no hayas fichado jugadores, es que no meten un gol, sí. Y entonces claro, con buen criterio para sacar puntos, pues ¿qué han hecho? Ir a conseguir que jugar con 4 centrocampistas, es decir, dentro del fútbol se cuentan historias que luego se olvidan, porque tampoco son. Cuando llegó Xavi, se tenía que jugar con 2 extremos bien abiertos, porque si no se terminaba el Barça.
Sí. Me acuerdo de eso.
Hay que jugar 2 extremos bien abiertos, y se lo contó a los periodistas y tal, y todos tragaron, sí, hombre, esto es lo mejor, lo del mundo, porque entonces los interiores entran y tal, y no sé qué. Ahora juega con 4 centrocampistas y solo un punta. Y nadie dice nada. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Que el Barça consigue...
Que gana.
Que José, gana y no recibe goles en contra. Mira, bueno, hay que aplaudir.
Esta es mi teoría siempre. Ayer en tiempo de juego lo estuve diciendo. Posiblemente ayer hizo el Madrid el mejor partido de la Liga.
Jugó bien,
mucha diferencia. Contra un rival extraordinario como es la Real Sociedad, que fíjate lo que viene haciendo, cómo está, con muchos futbolistas que le faltaban. Y cuando Paco dio los datos, ya fue más escalofriante todavía, porque los datos que dio Paco son terroríficos, de tiros a puerta, de remates, de llegadas, 25 llegadas, 8 remates fuera, 7 dentro, bueno, un 60%+ de posesión del balón. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para empatar el partido? ¿No te da para más?
Pero mira,
si no metes goles...
Poli, el Barça en Girona... Sí. Y termina el partido, el Barça, sin los 3 puntas. Pero sin los 3 puntas.
Efectivamente, lo dijiste, además lo dijiste. Y va a terminar el partido sin ningún delantero, sin totalmente.
Pero gana. Y va 5 del Madrid. Bueno, ya está.
Aquí lo único, Poli, que a la larga, yo creo que hay una cosa que es verdad, que es que cuando tú juegas como jugó ayer el Madrid, a la larga lo normal es que ganes los partidos. Si juegas un poco como viene jugando el Barça últimamente y tal, lo normal es que tropieces en cualquier momento.
No, mira, lo ha dicho José muchas veces y yo voy a hacer hincapié en ello. Para la Liga Española te da.
Sí. Puede ser, para eso Europa, sí, te lo compro, no, no. Eso te lo compro.
No, no,
para Europa, Europa no te da, no te da.
No te da.
No,
entonces,
no.
Claro, ¿a qué jugamos? Realmente, el Barça y el Madrid, ¿a qué juegan? Vamos a ser sinceros, a la Champions. ¿Estamos de acuerdo?
No, bueno, ahora mismo el Madrid sí, el Barça no.
No, bueno, claro. Ya, pero a ver, estamos hablando en línea general. Sí, es verdad, okay, que el Barça lleva dos años como yo lleva y tal y cual. Y de hecho, como no le gane al Manchester United, se queda fuera de la UEFA también. O sea, figúrate tú el desastre, aunque te parezca mentira, sería un desastre terrorífico. Por mucho que gane la Liga, el desastre del Barça es tremendo. Pero es que estos dos equipos están concebidos para lo que están concebidos. Y lo demás no sirve para nada. La Liga te la puede ganar. ¿Quién la gana normalmente en los últimos años? O Madrid, o Barça, o Barça. Y un año la gana el Atlético de Madrid. Ya no sé si habrá otro equipo como ante aquellas épocas que estuvo el Valencia.
Valencia, la Real Sociedad, el Bilbao.
Pero eso en los años 80, José, ya no han vuelto a ganar más.
No, eso no ha ganado más.
Claro,
no.
Entonces, ¿qué pasa? Que si tú hablas del Madrid y del Barça, estás hablando de otro concepto. Y el concepto es Europa. Ya por mucho que queramos o no queramos, es Europa. Y no hay más. Todo lo demás... Para el Madrid y el Barça es andar por casa. Y para andar por casa, pues andar, como bien te ha dicho José, le han hecho 4 o 5 goles o 6 goles en la Liga.
Seis goles,
va el primero. Es que es así. O sea, no le den más vuelta. Cosa que hay muchos que defendían, y como bien ha dicho José María, que el Barça no puede jugar a eso. No, el Barça puede jugar a eso porque está ganando los partidos. Y es lo que vale, ganar los partidos y los títulos te lo da ganar. No te da el segundo, el tercero, nunca te acuerdas de nadie, absolutamente de nadie.
Ahora Minguella se ha lesionado a Dembélé, que yo ya sé que tú no eres fan, precisamente, pero hay que reconocer que ahora mismo, tal y como está el Barça, en ataque, era el futbolista más desequilibrante que tenía.
Sí, bueno, esta es la lástima de este equipo, precisamente.
Ya. Sí. Que Dembélé... Bien por Dembélé, sí. Pero mal para el Barça, ¿no?
Claro.
Qué grande.
Dembélé, te has gastado 60 millones en el brasileño, 60 millones en Ferran Torres, tienes a Lancho y tal, y resulta que si no está Dembélé...
Es genial. Mira, José, menos mal que está Lewandowski, hazme caso. Menos mal que está Lewandowski.
Oye, pero, Poli, el Barça, los tres partidos con Lewandowski sancionado los ha ganado. En cambio, el último que jugó, que se forzó para que jugara y tal contra el Español, no ganó el Barça ese partido.
Vale,
es curioso eso también.
Vale, sí, te lo voy a comprar, pero el Madrid ayer, si llega a tener a Lewandowski, gana el partido.
Vale.
¿Yo qué quieres que te diga?
Claro,
a mí dame a Lewandowski y a José igual. Sí, dúdanos a Lewandowski siempre, sin ninguna duda.
Al final de la temporada resuelven muchos partidos los goleadores.
Muchísimo. Y escucha, en Inglaterra, ¿quién es el que está partiendo la para? ¿Cómo se llama?
Tal Haaland.
Ya está. Punto. ¿Cuánto lleva? 25, 26 goles en 19 partidos.
Y cuando Salah hacía goles...
Exacto.
El Liverpool estaba arriba, ahora ya arriba. No.
Pero a ver, Joan, que esto sonaba a contar. Mira, luego podemos vender la moto de la posesión, el parabrisas, el bloque alto, bajo, técnico, el medio, etcétera, lo que tú quieras.
Hay que hacer gol.
Ya está. No le demos más vueltas. No le exigieron...
Pues no le damos más vueltas, amigos. Lo dejamos aquí de momento. Minguella, Poli, un abrazo a la Monforta.
Un abrazo como siempre. Hasta luego.
Bien parlado. Seguimos.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Jo crec que el Madrid no enganya a nadie. Ell solo vende la moto de ganar.
Perquè l'ADN d'un club és ganar. I per a ganar solo hay que hacer una cosa, más goles que el contrario.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:43 de la tarda. Ara informem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Jordi, bona tarda.
Que tenim aquí dos clares vies. Una via és la del Mercato i l'altra via és la de l'equip. Comencem pel Mercato.
A veure, va. Denis Suárez. Redactant els contractes, a punt de signar. Està a Barcelona per decisió pròpia, va arribar ahir amb els seus dos gossets que el van enganxar a l'aeroport. Em comenta Santi Peón que finalment ve cedit fins al 30 de juny. L'Espanyol paga uns 200.000 euros per la cessió, més el sou que hagi acordat amb el futbolista. Cal recordar que Denis marxarà al Villarreal a final de temporada. José Grajera, fitxat, ok, total, 2,8 milions d'euros al traspàs. Em diuen que signa fins al 2026, em semblen pocs anys, però em diuen això, 2026. Té l'ok de totes les parts, hauria de viatjar cap a Barcelona immediatament per posar-se a les ordres, ser presentat de Diego Martínez, té 22 anys, i juga al mig del camp. Pacheco, L'Espanyol espera una resposta de l'Almeria, que vol molta pasta. De moment, massa pasta pel traspàs del futbolista. Un porter Pacheco que tindria l'okay del club de l'Espanyol per signar, però clar, si no li poses els diners al xec de l'Almeria, no ens endurem Pacheco. Ja vam dir l'altre dia que si no ve Pacheco, no ve ningú més. Pol Lozano es marxa a Granada, com hem anat explicant aquest cap de setmana, fins al 30 de juny. Acaba contracte el 2024, no opció de compra. I segons doncs apunta la grada, i sembla que és així, el lateral dret del B, que també ha jugat amb el primer equip, Omar, marxa, com bé dèiem l'altre dia, a l'estranger. Finalment, atent, Batllori, marxa a l'últim de la Lliga Suïssa, al Winterthur, que jo suposo que li asseguren.
Està segur que vol allà?
Sí, jo penso que li asseguren bastants minuts.
Escolta, i la situació de l'equip, que la cosa no està assegurada ni molt menys.
No està assegurada, perquè l'altre dia l'Espanyol va fer un partit molt, molt dolent, em fa l'efecte que no van competir, i ho saben, han fet una mena d'autocrítica que jo me l'haig de creure, 11 gol de José Lu que no va servir per res. José Lu ha entrenat i està força bé. Atenció, sancionats per la propera setmana, pel dia d'Osasuna, Òscar Gil i Vinícius, dos supertitulars que seran baixa. A veure com està Peter Gabriel per dalt de debutar contra Osasuna.
Peter Gabriel.
Sí, i tinc fruïció per escoltar el Diario.
El sentim ja, sense més dilació. Javier de Aro, director de Tiempo de Español, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se te ha pasado el cabreo o no? Que estabas caliente
el
viernes.
Sigo cabreado por la actitud. Por mucho que digan, yo creo que además es verdad que el propio Darder fue autocrítico, pero me faltó mucha más autocrítica por parte de otras personas. Tú no puedes ir al campo de la Almería sabiendo, porque ahora estamos a un punto del descenso, hay un paquetón ahí de equipos tremendo, y uno baja seguro que es el Elche, los otros dos ya veremos. Tú tienes que ir allí con la opción de sacar un empate, y si ganas mejor, pero salir al campo, como dijo Darder, y desde el primer momento que no estaban, hombre, esto teniendo 28, 30 puntos, puedes decir, hombre, te puede salir un partido canalla, pero lo del otro día a mí, la verdad es que me llegó al corazón, sinceramente, llegó al corazón, y no, aún no he conseguido sobreponerme del disgusto del otro día en Almería, de verdad, ¿eh? Porque es que en ningún momento, y eso que hubo en el inicio de la segunda parte, el famoso penalti, que es penalti, pero que es curioso, que un árbitro tenga que decidir un fuera de juego en el VAR, yo creo que no lo he visto nunca.
No, es muy, muy, lo que pasó ahí, muy confuso.
Desde luego.
¿Por qué?
Claro, porque a ver, si es fuera de juego lo tiene que decidir el VAR, no lo tiene que decidir el árbitro. Y si el árbitro va allí, que por cierto es malísimo, como su hermano, pues es que son muy malos los dos. Que se vayan.
No, esa jugada fue muy rara. Yo tuve la sensación de que iba al monitor a ver si era penalti o no, y que ahí luego le dicen que han encontrado una línea que han tirado, que es fuera de juego, una cosa muy extraña, muy extraña.
Pero fuera de juego es el VAR.
Claro.
Mirar si era penalti o no, nada más.
Exacto. Sí. Al margen de eso, Javi, que antes yo lo comentaba con Kike en la redacción, yo tengo la sensación de que el Español o sale el 110% los partidos, y después de haber ganado dos partidos, yo creo que el otro día salieron allí un poco como, bueno, hemos recuperado un poquito la estabilidad, ya estamos más tranquilos y tal, y no puede salir así un partido.
Pero es que esto es lo de siempre.
Por eso.
La falta de una gestión, a veces, yo creo que ahí se equivoca también el míster. El míster tiene que decir eso a los jugadores, que no se puede salir así, es decir, que de inicio tú tienes que salir a intentar ganar el partido, que luego el rival es superior, pues bueno, pues mira, mala suerte, pero hombre, no es la comodidad de siempre, el Español, no pasa nada, el sábado venimos con el Osasuna, no hombre, no, es que así no vamos a ninguna parte, y esto a mí me duele porque es como un déjà vu de los últimos años, y ya cansa, sinceramente ya cansa, es la verdad. Y por cierto, creo que Omar se va a jugar a balonmano al Winterthur, que tiene mejor equipo que de fútbol. Y en el equipo ya están Peter Gabriel y Barry White.
Sí. Total. Bueno, fecha de Denis Suárez, cedido, ¿eh?
¿Eh?
Cedido, dicen.
No, es que claro. A ver, a mí alguien me dijo, en las últimas horas me han comentado que hay una posibilidad que a lo mejor no se vaya al Villarreal. Pero no sé. El Sevilla se metió por medio, el Español... pues parece que hubo una negociación ahí también por medio del propio Catoira.
Bueno,
apareció con los dos perros allí en el que privado.
No sé, a ver cómo se concreta.
Pero ojalá,
ese tema.
Oye, tener a Denis Suárez
es buen futbolista.
Yo os digo una cosa: si Grajera viene mañana, Grajera es titular, ¿eh?
Sí. Paso, digo, yo no lo tengo muy... No, a este chico no lo tengo visto,
sí,
la verdad.
Sí.
Buen jugador.
Denis Suárez no sé cómo estará físicamente. Bueno, físicamente creo que estará bien. El problema es el ritmo de competición que puede
no
tener.
Sí.
Pero un centro del campo con Denis Suárez y Darder, a mí me parece espectacular, sinceramente.
Vale, Javi, gracias. Un abrazo, ¿eh? A recuperar el ánimo, ¿eh? Arriba, ¿eh?
Bueno, no, sí, animado estoy.
Vale.
Dolido.
Venga.
Pero tengo ese dolor aún.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Quique, gràcies, que vagi bé.
A tu, chao.
Un apuntament del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que tot i la derrota no va acabar de deixar mal regust de boca, no? La derrota contra el Barça pel partit que va fer l'equip.
No, home, perquè no? Va acabar demanant l'hora al conjunt blaugrana, perquè és fidel a un patró de joc al Girona, perquè va haver-hi un possible penal d'Eric García que no es va xiular i que si agafem el que sí se li va xiular al Girona a Villarreal era un penal clamorós i perquè al final... Allò que diem, juga bé el Girona, però acabes perdent, vas perdre a Villarreal, ve al València, no tindràs el teu entrenador i estàs amb 21 punts, que està a la part mitjana-baixa de la classificació, molt i molt apretada. No estarà Mitchell perquè, recordo, va ser expulsat en vermella directa. El motiu, segons el que va recollir a l'acte del partit el gallec, l'àrbitre Muñiz Ruiz, protestar de forma ostensible una de les seves decisions amb els braços amunt arribant a entrar al terreny de joc. Segons la norma, i hem consultat amb el nostre especialista en reglament, Isaac Fautó, són dos partits per vermella per protestar. És a dir, que Mitchell no estarà el diumenge vinent a la banqueta de Montilivi davant el València i tampoc, atenció, que comencen els partits en divendres, el divendres 10 de febrer a Cádiz. El seu recanvi serà el segon entrenador del Girona, Salva Funes. No és la primera vegada que Mitchell és expulsat aquesta temporada. A camp del Betis, recordo, també va ser expulsat i, conseqüentment, també va ser sancionat amb dos partits.
Molt bé. Segona divisió. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Atenció a Andorra, tres derrotes seguides, no?
Sí, no era Granada l'escenari més idoni per la resurrecció dels del Principat i es van confirmar els pitjors auguris. 2-0, la cosa resolta al minut 13, gràcies a dues accions del Pichichi Uzuni, on la defensa tricolor no va estar gaire encertada. Molt tous a darrere... Poca pólvora la combinación, lo describe a la perfección el técnico Eder Sarabia.
Nos ha faltado sangre, nos ha faltado hambre, nos ha faltado darle más importancia a cada duelo, a cada balón. Luego sacaremos un vídeo de hoy y pondremos 15 jugadas cojonudas, pero el fútbol son más cosas. Son más cosas y hoy creo que se nos ha escapado una oportunidad.
El que deies, la ratxa ara, una victòria als últims 8 partits, 5 de 24, un equip, l'Andorra, que viu del butxí acumulat en el primer tram de Lliga, diumenge a 4:15, visita el Nacional al Real Zaragoza. Només distanciats per 3 punts a la classificació.
A veure si millora el panorama. A la primera federació, que destaquem?
Jornada número 21. Una victòria, dos empats i una derrota. La victòria, la primera del Nàstic d'Iñaki Alonso al camp de l'Intercity. Circula un titular que diu que el Nàstic coge alta velocitat. Però la veritat és que va ser un partit més pràctic que no pas cap altra cosa dels homes d'Iñaki Alonso.
Ha salido esa versión, yo creo, competitiva. Ha salido pues, esa versión de solidaridad, de saber sufrir, porque a estas alturas los partidos van a estar súper cerrados y va a haber competir mucho.
Empats del Sabadell al camp del Calahorra, del Barça B a casa davant la Real B i la derrota la del Cornellà al camp del Castellón. Propera jornada, Nàstic Atlètic B, Amorebieta Sabadell, Cornellà Barça Atlètic. Per cert, fa uns minuts el Sabadell ha fet oficial l'arribada del porter ex del Girona, entre d'altres, Adrià Hurtolà.
A la Lliga Femenina, Granadilla 0, Barça 6 i Levante Les Planes 0, València 3. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10, y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Anem al bàsquet, Albert, que se li presenta al Barça una setmana intensa, eh?
Sí, té dos partits d'Eurolliga i un de Lliga Endesa, els tres a casa. Dimarts, és a dir, demà, visita el Palau, és un clàssic del bàsquet europeu al Maccabi, dijous al Bayern de Múnich, i afegim la visita del València el dissabte. Setmana exigent, tres partits a casa, quan tenim, vaja, a tocar la Copa del Rei, perquè a més dels sis propers partits, cinc són al Palau Blaugrana, per això avui l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius, en la prèvia del partit de demà davant el conjunt israelià, ha volgut enviar aquest missatge.
Hombre, yo creo que cuando objetivos están más cerca tiene que ser una motivación más grande, yo creo que tiene que subir nivel de entrenos, quizá lo que hacemos, ¿no?, de más calidad, igual a veces más cortos entrenos, pero con más calidad, buena velocidad, detalles sobre todo, y esto es lo que estamos hablando últimamente, ¿no? Mejorar mucho los detalles y bueno, seguir en esta línea.
És el que es coneix habitualment com un avís per navegants. Recordo que el Barça arriba al partit de demà després de sumar la vuitena victòria seguida a la Lliga Endesa, 73-84 a Girona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En handbol hem de fer un balanç molt positiu del Mundial que ha fet Espanya, que s'ha penjat finalment la medalla de bronze, superant a Suècia. Luis Malvar, buenas tardes.
Hola, Joan. Terminó el Mundial con ese medalla de bronce para los hispanos. Unos hispanos que, no nos olvidemos, están en construcción, que a este Mundial 2023 han venido 9 debutantes en un Mundial, aunque algunos ya estuvieron en el pasado europeo, pero insisto, son 9 debutantes y eso hace mucho hincapié el gran gurú del balonmano español que se llama Jordi Rivera, un hombre que es capaz de cambiarlo todo en el descanso, como así pasó ante Suecia y pasó ante otros equipos. Destacar que necesitan tiempo para ver esos automatismos que ya existían con los anteriores compañeros, anteriores jugadores, que solamente con una mirada, con un gesto, sabían lo que iba a pasar. Base hay muy buena, gente joven detrás viene estupenda. Tenemos una gran portería, el liderazgo de Alex Dusebaez, ha explotado definitivamente Dani Dusebaez, su hermano, y desde luego el balonmano español sigue en la élite mundial un año tras otro. En 6 años, 6 medallas.
Sí, senyor, gràcies, Luis. I acabarem amb tenis parlant de Djokovic, que ha fet història a l'aixecar Austràlia al seu gran slam número 22. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Bona tarda. Con la décima victoria de Novak Djokovic en el Open de Australia, el serbio empata 22 Grand Slams con Rafa Nadal, le supera en el número de torneos ganados, 93 el serbio por 92 el de Manacor, y de paso recupera el número uno mundial que hasta ahora tenía en poder Carlos Alcaraz, que queda segundo, Tsitsipas queda tercero y Nadal baja hasta el sexto lugar en el ranking ATP. A partir de ahora, todas las miradas se centran en Roland Garros, próximo Grand Slam que empezará el 29 de mayo y que podría provocar un desempate dependiendo obviamente de quién gane en la tierra de París. Nadal, 36 años, se recupera de la lesión en la cadera que le obligó a retirarse de Australia y que le dejará entre 6 y 8 semanas de baja, por lo que no llegará al 100% al torneo francés, mientras que Djokovic, con un año menos, lo hará en pleno rendimiento. Nadal podría regresar o reaparecer en el torneo de Miami, tercera semana de marzo, pero sería muy justo. Es por más probable que lo haga en Houston, Marrakech o Estoril o el Master 1000 de Monte Carlo. Su participación en el Godó, para el cual está inscrito, es la tercera semana de abril, está prácticamente garantizada. A destacar que el balear es el rey de la tierra batida y que de las 10 veces en las que se ha enfrentado al balcánico en Roland Garros, le ha ganado en 8. Es importante destacar que el palmarés de Rafa Nadal podría ser mucho más amplio si las lesiones le hubieran respetado durante su carrera. El de Manacor se ha perdido 11 Grand Slams y en 5 de ellos se tuvo que retirar por diferentes problemas físicos. Es decir, que de haber tenido más suerte, a buen seguro que ahora sumaría varios grandes más y tendría a Djokovic mucho más lejos.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar!
Dulgut Javier de Aro, però un innovador. No, no pel seu canal de Twitch, sinó per el gol que no és gol.
Intenta Rubén, el gol de José Lu. No lo voy a cantar, ¿eh?
no voy a cantar el gol de Joselu.
Estaba muy cramado.
Joselu acaba de marcar y además, pero... ha hecho daño. Español 1, Almería 3. Ojo, que se ha hecho daño Joselu. Ya solo por esta mierda de gol se va a lesionar Joselu. Y es que hemos pisado mierda.
¿Y si al final has resuelto todo en un gol a verás general? En fi, última hora. Brian Hill en Sevilla formalitzant la sessió per part del Tottenham. En el mercat internacional, Joao Cancelo s'ha dit pel City al Bayern i reunió de la Comissió Antiviolència, Cas Vinicius, mucho ruido, poques nueces.
Gràcies, Hill.
A vosaltres.
Les enquestes. Fins a quin punt trobarà el Barça a faltar Dembélé? Creieu que molt, el 67%. Se salvarà l'Espanyol? Creieu que sí, el 81%. Li va faltar ambició al Girona de sortida contra el Barça? Creieu que sí, el 77%. Arribem a les 4, que vagi bé.